Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quan érem petits i teníem mal de ventre, ens posaven a dieta, que volia dir arròs blanc, torrades amb oli, llucet de malalt, simplement bullit amb un gradall, mitja ceba, una tomata, un raig d'oli d'oliva i un pessic de fulla de llor, pom al forn o codonyat, que restreny. Dieta era això. El primer desventrellament estival. El metge deia, senzillament, sulfamides i dieta, si la cosa era aguda. Si no ho era tant, només dieta. I així, estàvem a dieta uns dies i tot tornava a l'ordre. Més endavant, en el batxillerat, en estudiar història, va sorgir una nova excepció de dieta. La dieta de Worms, per exemple. I mai no comprenia que tenia a veure el protestantisme amb el desventrellament. Ja podia fer esforços per convèncer-me que una dieta era també una assemblea, però jo sempre sentia aquella oloreta de llucep bullit. Era aquesta l'època dels diaris, no encara dels dietaris. Totes les nenes i algun nen escrivien mi diario, uns llibrets relligats amb pell que es tancaven amb un cadenat petit. Quan s'estava malalt i a dieta, era un bon moment per escriure el diari.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
tothom! Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i moltes gràcies per ser un any més, un estiu més aquí, a la Fonda de Catalunya Ràdio.
És molt més gran.
I aquest estiu ens ho passarem de meravella amb el nostre pica-pica particular i amb el nostre plat fort. I aquest any, aquest estiu... els començarem amb les fórmules magistrals d'un senyor que va escriure aquest llibre, el gran Narcís Comadira. Esperem que el gaudiu, que ens feu suggeriments i, sobretot, que si cal, que repetiu, perquè els pica-piques i els platforts sempre acaben amb un bon postre i, sobretot, amb una copeta. Una, del que vulgueu, però una. Que sempre, quan bevem, s'ha de fer a poc i amb serenor. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Com és costum, aquí a la Fonda Catalunya Ràdio, cada dia que hi ha fonda, hi ha la Guia Virgínies de la cuina catalana. I per què? Doncs, home, perquè ens agrada descobrir nous restaurants i, sobretot, ara que molta gent doncs, ja comença les vacances, doncs que pugui gaudir. Mira, que esteu a l'Ampolla, doncs, mira, potser un restaurant de l'Ampolla. Que sou a Ripoll? Un de Ripoll. Que sou a la Vall d'Aran? Un de la Vall d'Aran. I un dels nostres més aclamats, podríem dir, divulgadors de la cultura dels restaurants, és l'Òscar Gómez. Òscar, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Escolta, et veig molt bé avui, eh?
Mira, avui estic especialment content. Sobretot perquè, mira, ens estem veient les cares i podem xerrar amb una mica de calma, que de vegades tenim sempre una mica més de pressa, i això em fa feliç.
Home, sí, perquè moltes vegades et truco, eh? Fem allò de la trucada, que a vegades t'agafem al mig de la carretera i has de parar, no?
Sí, alguna vegada m'ha passat, però sempre m'aturo, per parlar amb vosaltres.
Escolta, avui cap on anem de Catalunya?
Mira, avui anem al Delta, que és una zona que a mi em sembla meravellosa. Bueno, a mi hi ha molta gent, evidentment. I anem a un hotel que és diu l'Algadir, que té un restaurant fantàstic, on hi ha el cuiner Joan Capilla, que fa una cuina sofisticada, delicada, dedicada al Delta, que val molt la pena visitar.
Home, el Delta de l'Ebre és un d'aquells llocs, mira, jo sempre dic que és un d'aquells llocs enamorats. Jo crec que si algú hagués de triar una segona comarca, no? Doncs mira, jo pensem que triaria el Delta per la seva gent, perquè són gent compromesa, són gent carinyosa, són gent que, a més, són de la terra i són de la mar, també.
Sí, la veritat és que són una gent molt ferma, que tenen molt clar que han de defensar una cultura molt particular I realment és excepcional quan trobes algú en allà que t'explica les particularitats de la seva terra. La passió que tenen és fantàstica.
I aquí a l'Algadir, mira, saps que no n'havia sentit a parlar mai?
No, doncs jo et recomano que hi vagis. Estic convençut que t'agradarà.
A veure, què hi trobarem aquí? Quin tipus de cuina hi podem trobar?
És una cuina amb un punt sofisticat, molt delicada, molt golafra també. Per exemple, et fan un plat de galera, doncs en comptes de fer-te la galera i ja està, fan una crema excepcional, boníssima, donen gust intens a la galera, i al costat també posa una galera, però està més bona la crema que la galera com a tal. També t'haig de dir que jo, de la galera com a bitxo, per menjar-me'l no sóc gaire fan.
És que hi ha feina allà, eh?
Sí, i és més aviat eixuta, i a mi no, en canvi la crema que fan Joan Capillas és bestial, és brutal. Fan també canalons d'ànec, que és l'ànec del Delta, també s'ha de fer servir, i tenen un arròs d'escrita amb gamba vermella, l'escrita que és la rajada, que és un dels millors arrossos que jo he menjat en els últims temps. I t'ho dic de veritat, i m'agrada molt l'arròs i el demano molt. Aquest em va semblar excepcional.
Home, que diguis això vol dir molt, també, perquè, clar, no sé quants restaurants visites tu a la pretemporada, per any.
No vull fer el compte, perquè llavors potser hauria també de fer les comptes i no em sortirien. Aleshores, molts, la veritat és que molts. Li vaig preguntar al Joan com feia aquell arròs tan delicat i tan intens. Em va dir que el truc, el kit de la qüestió era el fumet, que és la clau. Llavors ell fa uns fumets de peix que busca aconseguir un pH neutre. Que és un cuiner molt tècnic, em va parlar del pH neutre, llavors fa servir peixos com l'aranya o els crancs de mar, no el cranc blau, perquè el cranc blau diu que tindria un sabor massa potent per aquest fumet, i llavors amb les galtes de l'escrita també fa una gelatina que l'incorpora al final a l'arròs, i aleshores el resultat és espectacular, és un arròs meravellós.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Algadir del Delta. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
I aquest estiu tenim el petit gran xef, en Biel Coderc, que cada dia ens portarà una endevinalla en forma de fruita.
Una poma mossegada, fruita seca per picar.
Estic format per una gran quantitat d'aigua i aporto poques calories. Soc una de les fruites més vitamíniques que existeix. Per això, si en menges 3 cada dia, t'aportarem gairebé la totalitat de vitamina A diària que necessites. És essencial consumir-me ben madur si vols aprofitar l'alta riquesa en vitamina A que tinc. Una vitamina que té molta importància per a la vista. Sí, ho heu endevinat. Soc l'albercó. Em podries combinar amb un tall de formatge manxego? Potser t'agradaria tastar un tall d'albercó amb un trosset barat, fumat i una fulla del cor d'enciam. Potser el teu és tastar l'albercó en el líbar amb un iogurt grec i flocs d'ordi.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
La Fonda, amb Pep Noguer.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
Comencem una nova secció aquí a la Font d'aquest estiu a Catalunya Ràdio, perquè aquest estiu, si algun any hem fet qui es menja o com es menja les millors tomates, i avui, aquest any, volem fer com es menja el millor pernil. I tenim en Pep Palau per començar, l'ànima del Fòrum Gastronòmic. Palau, bon dia.
Bon dia, Pep Noguer, bon dia a tothom.
A tu t'agrada un bon pernil?
M'agrada molt un bon pernil i m'agrada parlar no de pernils, sinó de pernils, perquè hi ha pernils de moltes menes.
I com t'agrada tu menjar-te el pernil?
Doncs mira, si és un pernil de la terra, dels pernils aquests de muntanya, d'aquests pernils que s'elaboraven a diferents punts del Pirineu i que, per tant, són molt diferents dels pernils que estem més acostumats, que són més famosos, que són aquests pernils ibèrics de porc criat amb aglans, doncs si és aquest pernil més tendre, més carnós, m'agrada tallat una mica gruixudet. Una bona llesca de pernil, una bona llesca de pa de veritat, de pa que es pugui sucar amb tomàquet ben sugat, amb un bon oli d'oliva verge extra, per descomptat, i menjat gruixut. Queixalada de pa, queixalada de pernil i un bon vi fresc per acompanyar, que podria ser, per exemple, doncs, un vi de calonja, un vi de pagès, i així seguim amb aquesta idea de productes de pagès. Un pa de pagesos i forners, un pernil de pagès de muntanya i un vi, en aquest cas, de la plana de l'Empordà, de calonja a les Gavarres.
Tu ets més d'esmorzar amb pernil o, en canvi, de fer aquells berenar sopars que es van allargant amb el, a mesura que va passant el dia?
Mira, m'agrada de les dues maneres, però de la manera que te l'he descrit, el prefereixo per esmorzar. Si és d'aquella manera del berenar sopar que es va allargant per acompanyar el vi, en aquest cas potser el vi, diguem-ne, agafa el protagonisme i és el que va davant, i el pernil doncs serveix una mica per anar fent més passador el vi, i llavors doncs, potser doncs, hi posaria menys pa i més pernil i sobretot més vi.
Doncs vinga, va, comença a tallar pernil, que jo vaig cap a Calonja a buscar el vi. Gràcies, Pep.
Un plaer.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
En quasi tots els restaurants de la Marina de Barcelona i en la mateixa capital es serveix la sarsuela, que pot ésser de dos, tres o quatre actes, segons el color d'aquells establiments. És un plat realment bo. Es posen a obrir el foc en una paella o han llançat dues o tres dotzenes de musclos. Així que van obrint-se, se'ls hi treu una closca. Es posa oli a una altra paella i s'hi enrosseixen 150 grams de ceba picada. S'hi afegeixen 3 grans d'all, també picats, un bon ram de julivert i 150 grams de tomàquet colat. S'hi tiren els musclos. A part, s'hauran afregit 200 grams de calamars o cipietes, a talls, i es barregen amb els musclos, saltant-los tot uns 12 minuts.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I aquest estiu hem fitxat en Josep Dolcet, el mestre de les botifarres, perquè ens faci una volta per Catalunya amb els embotits tradicionals. Josep Dolcet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Així n'aprendrem, no?, aquest estiu d'embotits.
Bé, almenys en coneixerem, els coneixerem.
Sí, perquè mira, el primer, el que em portes avui, jo no l'he menjat gaires vegades.
Bé, és que és una miqueta difícil perquè ens hem de desplaçar, aquest d'avui. El primer que de tots que parlarem és l'endito. L'endito és un embotit que es fa a la Vall d'Aran i que, a més, només es fa a l'hivern. I es consumeix molt allà dalt. És un producte molt típic, és un producte que s'assembla, es pot assemblar als botifarrons. És un producte que el concepte és l'aprofitament sempre del porc, com veurem amb tots els embotits, i aquest és molt semblant als botifarrons, que té carns greixoses, té una miqueta de venuts i té una mica de sang, i ceba, sal i pebre, i també en alguns casos all i julivert. També se'n fan sense sang, però són exclusius de la Vall d'Aran.
Exclusius de la Vall d'Aran, només es fa a l'època de l'hivern. Clar, un podria dir, bueno, això és com una morcilla, no?, d'aquestes que es fan a al centre d'Espanya.
Sí, és que si ho volem dir així, sí, però és que pensem que a cada comarca, cada poble, cada casa té la seva manera diferent d'aprofitar el porc. I precisament la Vall d'Aran, per les seves característiques geogràfiques, i en concret, perquè sobretot estan molt localitzats al Baix Aran, en concret al poble de Bossòst. Vull dir, però vol dir que morcilles, embotits amb sang, se'n fan a tot arreu, embotits se'n fan a tot arreu, però cada comarca i cada productor té la seva especificitat.
I com es mengen els anditos a la Vall d'Aran?
Sí, bàsicament es poden deixar secar i es poden menjar a la cassola, es mengen fregits, es mengen a la brasa, es es poden menjar de diferents maneres.
Quina sort tenim de que som de la cultura del pa, eh?
Sí, 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 evidentment, és que a més és jo crec que és l'acompanyant ideal, d'aquests productes.
I a més, un dels embotits gustosos que tenim a Catalunya. Dolcet, et sembla que vens demà i ens en parles d'un altre?
Sí, sí, cada dia, els dies que vulguis. Bueno, podem, fins a 40 i pico podem tirar.
Doncs va, mira, fitxat, com t'ho dic, tot aquest estiu aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Bé, fins demà. Adéu, gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui he quedat en un poble fantàstic, arran de mar, aquí al Baix Empordà, en un lloc concretament al port, que hi ha el Museu de la Pesca aquí a Palamós, i he quedat amb una persona per parlar de cuina, per parlar de vida, per parlar d'històries i per parlar d'una cosa que ens agrada molt a l'estiu a la gran majoria dels mortals, que són les gambes, no? I mira, parlarem a veure si totes les gambes són de Palamós o no són de Palamós. Mira, ja el veig allà, i mira'l, el punyetero. Toni Izquierdo, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bueno, jo m'alegro de veure't. I més sí. Aquí a Palamós, a casa, eh? Vull dir que això sempre, veure que veniu de fora i no tenim que anar a buscar causa, m'encanta.
Escolta, dir Palamós, evidentment és dir gambes, però també és dir cuina, és dir empordanet. I per Antoni Izquierdo, Palamós què és?
Uau, quina pregunta, perquè per Antoni Izquierdo Palamós ho és tot. Vull dir, jo mireu, ara vaig a dir alguna cosa que moltes vegades no ho dic. Jo sóc fill de Badalona. Ojo el parche. El que passa que tinc 65 anys i em porto 63 aquí, o sigui que, com comprendreu, sóc fill de Palamós. I per mi, doncs, Palamós ho ha sigut tot. Tot amb l'àmbit professional, amb l'àmbit de disfrutar, de gaudir, amb tot. Amb el que m'agrada, doncs, cada dia, si puc, doncs, anar a fer els camins de ronda, anar a caminar per les nostres, per la rodejar la nostra costa. I realment, doncs, què t'haig de dir, Palamós, repeteixo, és tot per mi.
Ara suposo que les barques que van a la gamba deuen ser fora, no? Avui fa bon temps, aquí.
Fa un dia espectacular, ja portem uns dies molt i molt bons. Aquest anticicló fa que la gent, doncs, pugui fanejar bé i venen captures importants. Vol dir que està arribant gamba. I a més, doncs, el poder treballar bé és molt important a mar, saps? Vull dir, perquè treballar amb una bassa d'oli no és el mateix que treballar amb moviment, d'acord? I tot això, doncs, fa que el producte, quan arriba a dalt, encara sigui molt més esplèndid del que és. I això, doncs, és el que tenim en aquests moments, una gamba excepcional.
Doncs això volem parlar amb Antoni Izquierdo, un gran cuiner, per parlar de les gambes, de la gamba vermella, de potser alguna que no és tan vermella, de parlar, doncs, d'aquest Museu de la Pesca, perquè de ben segur que ha canviat moltíssim com es pescava abans i com es pesca ara. Toni, tu com vas entrar al món de la cuina?
Bueno, jo entro al món de la cuina amb els pares, doncs, ja varen muntar, doncs, el Mas dels Arts, el que era el restaurant, i jo, doncs, entro a la cuina, doncs, allò per... Estava a la sala, tenia 14, 15 anyets en aquell moment, i, bueno, doncs, faltava algú a la cuina i m'havien dit, tu, cap a dintre. Hòstia, que vaig descobrir el meu món, no? Primer perquè hi havia un gran cuiner en aquests moments a casa, i ell, doncs, em va ensenyar, doncs, la cuina marinera, la cuina del peix, i així es comença, per aquí d'aquí l'Escola d'Hostaleria de Girona, llavors va venir l'Escola Superior de Madrid, van venir això que en diem fer estaixos a fora, estaixos al País Basc, que m'anava a anar fantàstic, a França també, evidentment estem parlant del 78, ui, 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 78, 79, cuina francesada, cuina d'aquella que anèiem del mercat, del momento, i també vaig estar a Suïssa i això me va anar molt bé, i d'aquí, doncs, cap al Mas dels As, i m'he passat, doncs, tota la vida al Mas dels As, però entro la cuina d'aquesta manera.
T'hi has passat tota la vida i fa molt poquet temps vas dir, mira, saps què? Tanquem la paradeta, com deia el mestre, però això no vol dir jubilar-se, no?
No, que va, estic actiu. Sí que vam tancar la paradeta, com el gran mestre va dir, i quina gran veritat aquesta de, saps? I tanquem la paradeta, però no és que tanquem i desapareixi el restaurant Mas dels As, sinó que el Mas dels As ha continuat amb Antoni Izquierdo Gourmet. Toni Izquierdo Gourmet, doncs, és una empresa familiar, petita, que hem fet, hem adaptat els espais interiors i tot, doncs, per fer, doncs, el que volíem fer, un obrador, amb un petit taller, etcètera, etcètera, no? I això, doncs, és una mica el que estem fent en aquests moments. Per al que me coneix, jo sóc una persona hiperactiva, involucrat, evidentment, com no, amb Palamós, amb el meu poble, amb tot amb el que sigui gastronomia de territori, tu ja també en coneixes, vull dir, donde me llaman voy, si puc anar-hi, evidentment, però que m'agrada, doncs, això, Vic, la cuina, la defenso, i sobretot el meu territori, i això, doncs, és el que intento de fer, perquè jo no em veig jugant a la petanca, vull dir, possiblement algun dia me toqui jugar-hi, però de moment encara no.
Anem a veure barques?
Vinga, va, som-hi.
Estem aquí passejant per aquí el port i sí, de moment a aquestes hores no veig que hi hagi gaires barcos aquí. Això vol dir que són a la gamba, no?
Sí, sí, amb aquest temps que estan tots fanejant, estan tots a la gamba. Llavors, doncs, sí que us haig de dir, doncs, que aquesta gent, doncs, han sapigut, parlo dels pescadors, han sapigut, doncs, primer de tot, doncs, cuidar molt el producte al qual, doncs, estan pescant, el que estem parlant, i que, a part de 2 mesos de veda, que es fan a l'any, que són gener-febrer, doncs també, doncs, el que es fa, doncs, hi ha uns dies, doncs, que s'ho van tornant i no surten, perquè no poden sortir tots els dies de la setmana, d'acord? I això el que fan, d'alguna manera, també és defensar el que hi ha allà sota i cuidar el que hi ha allà sota. I això, doncs, em sembla que és una molt bona idea, que això ve d'Europa i tal, però que crec que és una molt bona idea per intentar que no se sigui tan agressiu en el fons marí, que de la manera que es pesca aquí a Palamós no se'n sent gens d'agressiu.
Clar, això és una d'aquelles coses que moltes vegades no entenem, no? Per una banda parlem de barcos d'arrossegament, per l'altra aquesta sensibilitat perquè el mar, si el deixem sec, ja no hi quedarà res, no? I sí que convé una política, una manera de fer les coses de que n'hi hagi, diguem-ne, a llarg plaç de tot això. Quantes barques hi ha ara aquí actualment que van a la gamba?
Sembla que n'hi ha una 15 o 16, són totes les que hi ha. Han passat de 28 a no sé quants anys amb les que som ara en aquest moment. Vull dir que bueno, són, també és un problema de generacional, això, al tanto, que hi ha certs problemes en trobar, doncs, mainada i gent jove que es vulgui embarcar. Però en aquests moments són aquestes embarcacions.
I això del nom de la gamba de Palamós ha quedat, Va, ha quedat, però ha quedat no perquè per qualsevol cosa, sinó perquè heu treballat durant molts anys, diguem-ne, per una marca, no sé si és de garantia o què, però tant la gent de la pesca com també la gent dels restaurants.
Està clar, això doncs mira, doncs es va fer un pla de gestió que crec que ha sigut molt i molt interessant, i amb aquest pla de gestió, doncs, el que hi entra també, doncs, la marca de garantia, gamba de Palamós, que és una gamba certificada, que passa, doncs, un control bastant, bastant dur, i un control que el passa, aquí no s'escapa ningú, perquè si anéssim avui a la llotja veuríem gamba que no està certificada i gamba que està certificada, i tu me diries, per què això? Bueno, doncs perquè aquesta no està en el seu punt per passar la marca de garantia.
La que és, tot i, per exemple, quan diem la gamba de Palamós, estem parlant de gamba vermella, no?
Sí, quan parlem de gamba roja de Palamós és gamba vermella, evidentment. Llavors, el que sí que tinc que dir, que aquí a Palamós en aquests moments s'està, doncs, traient molta gamba blanca, la qual, doncs, també està arribant a les nostres cuines i també, doncs, està agafant un protagonisme important. Hi ha molts cuiners que ja l'estan treballant, però el que coneixem com a gamba, és la gamba vermella. Val? El que tenim, el que acabes de comentar, el que tenim la gamba de Palamós, i se'ns coneix a Palamós per aquest producte estrella. Per altres també, perquè també hem de comptar que Palamós, doncs, és un poble pesquer, hi ha molt de peix i molta varietat, i es fa molt bones feines des del Museu de la Pesca, des de l'Espai del Peix, etc. Però que se'ns coneix com això, com el paradís de la gamba.
Clar, aquí estem veient, doncs, que sempre hem anat a parlar de la gamba de Palamós, hi ha moltes cartes, no només a Palamós, sinó a Girona i a tot Catalunya, que gamba de Palamós, però clar, la gamba no es pesca ben bé aquí, no? Com va això de pescar la gamba? Com és el dia a dia d'un barco d'aquests que ara estan fanejant?
Bueno, pues aquí tenim una sèrie de caladors. Evidentment, doncs, els caladors no estan aquí davant. Un pot estar 15 milles, l'altre està 20. I llavors doncs, aquesta gent primer s'ha de desplaçar fins allà i llavors doncs, a pescar. I el que sí que, evidentment, per la zona que estan, els hi toca venir a vendre doncs, a Palamós, d'acord? Llavors doncs, hi ha un calador doncs, que és molt i molt anomenat, jo sempre en parlo d'ell, que és el que hi ha davant del far de Sant Sebastià, per exemple, que aquell és un calador doncs, que hi ha una gamba excepcional. No em diguis el per què, clar que el sabem, perquè hi ha molt bon teca a baix, hi ha molt bon menjar, la gamba es belluga com tots els animals, ens belluguem també per al menjar, i on troben bon producte, allà es queden, i per això doncs, és un dels grans caladors. Llavors, aquells caladors, dels que hi ha, venen cap aquí, a vendre, no? No la llotja, a subestar-ho.
Hi ha diferència entre la gamba, per exemple, que està a una certa alçada, no sé, tu ara m'ho vas explicant, no? de 300 metres o 400 metres, o una gamba que estigui a 800 o 1.000?
Home, clar que hi ha diferència, però també hi ha diferència de la manera que s'està pescant, si hi ha corrents allà baix, si estan passant coses. Clar, tu estàs a dalt i no saps el que està passant a 500 metres, d'acord? Llavors, doncs, per això és el que te deia, que amb aquestes bonances, amb aquests anticiclons, el poder treballar bé, el poder treballar còmode, doncs aconseguim un producte doncs, molt millor, que no vingui molt amb molt de llot, amb molt de fang, molt barrejat, perquè, esclar, si arriba doncs, a dalt producte barrejat amb altres coses, s'ha de triar, s'ha de netejar, i això vol dir doncs, manipular-la, val? I quan manipules, doncs, esclar, no està com hauria d'estar, d'acord? Clar que hi ha diferència, evidentment.
Clar, aquí hi ha una cosa que, com deies ara, els barcos quan arriben... Per cert, aquí no arriben, perquè la subhasta és a la tarda, no?
Sí, solen arribar sobre les 5 de la tarda, i comencen doncs, a vendre doncs, a partir d'aquella hora, 5, 5 i mitja, fins a les 6, 6 i mitja encara va arribant algú, depèn. Clar, aquests que han anat doncs, a més milles de distància doncs, arriben una mica més tard. O això, o el que porten bons motors per arribar-hi, però això dels bons motors es va acabar, perquè aquí també hi ha un cupo d'uns cavalls per embarcació i no ens podem passar. Hem passat que hi havia embarcacions de 900 i 1.000 cavalls, embarcacions que estan treballant amb la meitat d'aquests cavalls. Això vol dir que amb menys potència i no arrosseguen, perquè estem treballant amb unes portes. Les portes és aquella peça que veiem que està darrere de les barques, que baixa al fons marí, i en diuen unes portes amb airbag. Són portes que en vez de quedar enclastada com una aixada, perquè ens entenguem, van per sobre el fons marí. Llavors no són agressives. I això és el que fa aquest diferencial del que dèiem abans del pescador del Palamós, doncs està avui en dia protegint el fons marí, que això a vegades diu, hòstia, com pot ser això? No, doncs està protegint el fons marí, senyors meus. No té res a veure de la manera que pesquem avui a la manera que ho pescàvem 25 anys enrere.
Clar, suposo que això també arriba, diguem-ne, aquest món de la sostenibilitat, aquesta manera de pensar diferent, de no malmetre tant el fons marí, no? Arriba en aquesta manera, diguem-ne, de canviar la manera de pescar la gamba.
Això és per el que s'ha estat treballant des del pla de gestió, i aquesta gent, doncs, que en saben molt, aquests pescadors d'aquí de Palamós, doncs, ho han defensat. Al principi a algú li va costar, també vaig a dir-ho, però no, ara absolutament tots estan entrant, entregats a treballar doncs, d'aquesta manera el millor possible, i us dic que realment, doncs, xapó per la feina que estan fent, perquè ells mateixos estan protegint el que el dia de demà serà doncs, el seu menjar o el seu futur, el tanto, que això és important, eh?
Estem entrant aquí al Museu de la Pesca de Palamós, que de ben segur, com he dit, clar, quan diem museu sembla que sigui una d'aquelles coses que allò que es feia abans, no?, de fa 200, fa 300 anys, però també suposo que hi deu haver una manera també de pensar, una manera de veure de com s'han de fer les coses, com es feien i com s'han de fer les coses, no?
Correcte. Bueno, estem ara entrant en una sala ja del museu, com tu havies comentat. Està molt bé doncs, que aquest sigui un espai que ara mateix doncs, el visitarà doncs, una escola, i està molt bé que vagin passant doncs, escoles per aquí perquè sàpiguen de quina manera es pescava abans, amb quina precarietat, amb quines embarcacions, amb les espècies que tenim, i això doncs, evidentment doncs, és molt important doncs, tenir aquí a Palamós un museu de la pesca com el que tenim, pràcticament únic a la Mediterrània.
Veig aquí, a la part central del museu, un gran vaixell que de ben segur que havia de ser divertit, però molt feixuc, treballar amb aquest vaixell de fusta, què fa això, 15-20 metres?
Això fa, sí, por ahí, allò feia entre 15, 18, 17 metres, doncs clar, això anava a rem, eh? Aquí hi havia el braç, eh? Al tanto, aquí hi havia el braç i anava a rems, amb la vela que tu veus, però a més, doncs, vol dir, quan es tiraven les xarxes, val, tot anava a braços. Al tanto, és clar.
I no hi havia motors de cavalls, eh?
No, és que jo crec que no hi havia motors de cavalls, però crec que la gent doncs tingués la necessitat de passar per al gimnàs, eh? Perquè realment això era una feina molt i molt dura. Ja ho està siguent ara, però la feina d'abans era una feina molt i molt dura. Només has de veure aquesta embarcació doncs tan fantàstica que tenim aquí i que realment és l'exposició del que feien aquella gent i com treballaven.
Aquí estem veient diverses xarxes, diversos estris, alguns segurament que ja són molt antics i que no es fan servir, però altres que sí, no? I, per exemple, estem veient una xarxa que jo no sé aquesta mida, si aquesta xarxa és aquí, per la mida o no? Han canviat la mida de les xarxes?
Sí, les mides de la xarxa doncs, han canviat. Fixa't que aquí doncs, tenim un forat doncs, molt gros i ara en aquests moments s'estan pescant amb unes xarxes molt més petites, de forat, de calibre. Ara no me facis parlar exactament dels mil·límetres que són, però han reduït, diria que més de la meitat, i precisament per això. Perquè el que fan aquestes xarxes que per segons quin peix va molt bé, però en el cas de la gamba, per exemple, el que s'ha fet és passar a un calibre una mica més gran perquè els pequeñines surtin per allà i s'escapin. D'acord? I això, doncs, crec que en aquests moments és el que s'ha fet amb la pesca de la gamba. Aquesta que estem veient precisament no és de pescar gamba, és d'arrossegament, és d'un altre tipus de pesca.
Aquí hi ha, clar, cada una o cada vaixell, cada barco, podríem parlar de diversos arts de pesca. Quantes arts diferents de pesca hi ha aquí a Palamós, Toni?
Ostres, m'agafes una mica, eh? Però aviam, n'hi ha diverses perquè tenim l'arrossegament, tenim els palangrers, tenim els de nit, els que van a la nit, i una mica això és el que tenim en aquest moment. Llavors, doncs, són els sistemes de pescar que tenim, doncs són aquests.
Clar, a la nit suposo que es deu anar més al seitó, no?
Sí, a la nit és peix blau, ara en aquest moment està arribant molta anxova, d'un tamany ja una mica maco, molta sardina, que és el peix doncs, que normalment se sol pescar en aquí. També t'haig de dir que d'embarcacions de la nit, si m'ho preguntes, també han passat a la meitat de les que eren, eh? Llavors, què està passant? Clar, si tenim la meitat de l'embarcació, també arriba la meitat del peix.
Clar, ara que està tan de moda tot aquest món de la tonyina, Toni, aquí també en pesqueu de tonyines?
No. Aquí no n'hi ha, però no se'n solen pescar doncs, a Palamós, no és lloc de tonyines.
També veig que hi ha unes nanses aquí, eh? No sé si el tema del calamar i la sèpia és abundant.
Bueno, aquestes nanses, si no mal recordo, són de llagosta, són nanses d'aquest tipus d'allò, però tu me preguntes sèpia, sí que n'hi ha, però no hi ha la sèpia que en aquests moments podríem trobar en el sector de l'Escala i tota aquella zona d'allà que s'ha fet aquell projecte tan interessant sobre el tema de recuperar sèpia i tal i que qual. El que sí que t'haig de dir que Palamós doncs, sí que tenim més, i ara en aquests moments, molta varietat del popet, el pop blanc, el pop roquer, el popet petit, la sèpia evidentment també n'hi ha, i d'aquí 4 dies tindrem el tan preuat i buscat calamar de putera, que és aquell que està pescat a l'am un a un, i allò doncs és un calamar excepcional, que n'arriba poc a llotja, eh? Però en tenim.
Clar, n'arriba poc, però quan arriba el calamar de putera i els cuiners i cuineres d'aquí al voltant teniu la sort de poder-lo tenir, jo sempre penso que aquest no el toquis gaire, no? Quan menys millor.
Ni pelar-lo, o sigui, quan menys millor, ni la pell, eh? Vull dir, purament treure el que vulguis treure de dintre, els ulls boca, si tu vols, vull dir, això, hi ha gent que ho fa a la brutesca, i quan menys manipulat, millor que millor. I llavors, esclar, tu ja saps que té una quantitat d'adaptacions increïbles i quan més senzilla la facis, millor que millor.
Una de les coses també importants que hi ha una miqueta més amunt aquí a l'edifici del costat del Museu de la Pesca és, per una banda, a la banda de baix on es fa la subhasta, però a la banda de dalt hi ha un espai molt senzill de concepte però molt important que és una aula de cuina on allà s'hi fa autèntica divulgació i defensa d'aquest patrimoni pesquer que teniu aquí a casa vostra.
Això ja ha sigut la Nineta, perquè és aquest triangle, cofradia, museu i llavors doncs, aquest espai del peix. L'espai del peix és això, és un espai on es dona a conèixer el nostre producte que tenim aquí i sobretot doncs, s'està ensenyant a molta mainada. Ara mateix doncs, també doncs, hi ha un curs en allà que s'està fent d'ensenyar o que la gent aprengui a menjar i a consumir peix, però sobretot aquests peixos d'aquí, de territori. I es fan moltes coses, es fan una diversitat de cursets de tots tipus, des de professionals, a mainades, a tallers d'arrossos, mestresses, jo mateix n'he fet un món d'aquests tallers en aquest espai que és molt i molt agraït perquè estàs el que cuina doncs, té aquella visió de veure el mar, veure les barques com entren amb les gavines, i això crec que és únic.
I també una cosa molt important, Toni, és la gent de fora, no? Els estrangers, els turistes que venen aquí, per una banda comprar el peix, però per l'altra dius, ei, poder aprendre cuina catalana, cuina gironina, cuina de pescadors, de la mà de cuiners i d'expescadors.
Està clar, els que han fet molt bona feina són els expescadors, perquè els expescadors en saben molt i ens han ensenyat molt en els cuiners professionals. Perquè ara mateix en Ramon mateix, que està a l'espai, és un tio, perdoneu que digui tio, però és un tio que me l'estimo moltíssim, però que en sap molt. Jo porto molts anys al seu costat, però sempre aprenc. És increïble, perquè és clar, ells coneixen una totes les espècies, quan el seu millor moment de cuinar-lo, de pescar-lo, i a més, les receptes aquelles d'abans. I encara cuinen amb les receptes d'abans que... El que fem els professionals és doncs, bueno, adaptar-les al nostre sistema de treball, posar-les al dia, però sense deixar de pensar que és un producte i una recepta d'aquella d'abans, de tota la vida, i l'hem de respectar.
Som aquí a Palamós amb en Toni Izquierdo, cuiner, un apassionat del món de la mar, i ens hem desplaçat cap a la banda de la Llotja. Toni, veig que el mercat de la Llotja està tancat a aquestes hores del migdia.
Sí, el mercat de la Llotja només s'obre doncs, a la tarda, que té el sentit de dir doncs, el peix que acaba d'arribar, el peix que ha passat per la Llotja, per la subhasta, passa doncs, en aquest mercat. Llavors, què vol dir això? Que aquest mercat, el peix que ens arriba, és acabat de pescar, no? I això crec que és un mercat únic, poder tenir un producte del mateix dia.
Clar, aquí la gent, diguem-ne, el públic final pot venir a comprar.
Sí, aquí pot venir a comprar tothom. Hasta nosaltres, els professionals, jo mateix, hi vinc a comprar-hi quan a vegades necessito alguna cosa o alguna emergència o el que sigui, no? Es pot venir a comprar i realment trobareu un peix excepcional. Compteu una cosa, que el producte que es ven aquí dintre ha de ser producte passat per Llotja de Palamós, no ha de ser un producte doncs, foraster. Aquesta crec que és una garantia de dir, bueno, pues, senyors, tot el que passa per aquí és producte pescat aquí a casa nostra i t'emportaràs un... Bueno, imagina't, moltes vegades doncs, veus allò, sobretot amb els calamar de putera que el veus viu, no? Els pops... Aquestes espècies que aguanten més les veus aquí que es belluguen i és un espectacle.
Ara aquí estem veient que alguna barca petita també hi és, d'arts menors. Sí.
Aquestes són arts menors, que aquesta gent són palangrers, van al palangre, però bueno, això és el que veus, Vull dir, no hi ha més embarcacions, abans n'hi havia un món, 25 o no sé quantes, i és el que te deia. El tema generacional doncs, està fent que cada vegada doncs, hi hagi menys embarcacions. I també t'haig de dir una cosa, que aquests són els que es guanyen bé la vida.
Què vols dir amb això?
Que amb una embarcació hi solen anar-hi dues persones, i si fas una bona captura, no és el mateix repartir dos que repartir-ne de 6 o 8.
Home, jo ara aquí...
I el consum i tot, clar.
Jo ara aquí a mig entreveig, diguem-ne, un parell o tres de caixes, però hi ha una cua molt grossa allà. No sé si la veus millor tu.
Bueno, entenc que és aigua. És una, a la cuva que ballem...
A darrere.
La cuva que ballem a darrere, ells hi posen gel i llavors les espècies van a dintre per aguantar la temperatura. No és res més que això. Posen una cubeta bueno, important, com tu deies, però això l'emplenen amb gel i les espècies les posen allà dintre i el que fan no, és que el peix arribi aquí a una temperatura òptima, que això, sobretot amb la gamba, si no arribes a la temperatura que te diu la marca de garantia, no certifiques.
aquella cua que veig allà tan gran és de rap, no? És un rap, això.
Bueno, jo pensava que parlaves de la cubeta de darrere, però ara veig que no. M'ha dit, sí, sí. La cubeta és per lo que és i allà tens un rap, un rap maco, eh? Què tal? Què tenim aquí? El pots ensenyar?
Sí, estem veient aquí una caixa. Uita, quin rap, eh?
Tanto.
A veure, escolta, això, aquest rap pesa...
Quants quilets? 10 o 12 quilos, eh? Fantàstic.
Això sí que, clar, això sí que quan ho pesques fa alegria, no? Això són calés, eh?
El que t'ha dit, això són calés. El mateix pescador ens diu, això són calés, clar que sí.
Un rap de 10 o 12 quilos...
Ja té un preu, sí, sí.
Jo suposo que això són aquests recals que et dona la vida, no? Avui, aquest pescador jove que tenim aquí, poder agafar una peça com aquestes de rap de 10 o 12 quilos, fa il·lusió.
Fa molta il·lusió, però imagina't el dia... Mira, que, uah, mira encara es belluga.
Ep.
És una rascassa de quilo... Quilo 3, quilo... Por ahí, no? Ei, no m'he equivocat. De quilo 3, quilo 4 aproximadament. Guita.
Clar, jo suposo que acaben d'arribar.
Veus la cadella de la cubeta? Veus la cubeta darrere? Sí, alça aquí.
Aquest... Hi ha més rascasses, eh?
Fet el dia, eh?
Avui sí, eh? Avui l'ha fet grossa.
Avui has fet el dia, eh? Quan fa, eh? Fins... Veus? Clar, i el dia, doncs, que imagina't el dia que agafen dentos aquells a 4 o 5 quilos, no? Vull dir que es paguen amb uns preus astronòmics, doncs, esclar, si agafen una cubeta són diners, el que ens ha dit el pescador.
Clar, el que passa que això moltes vegades només veiem la part bonica d'això, no? Ara si... Uita, això què és, això?
Oh! Dento!
Un dento el maco aquest, eh? Aquest 2 quilos el fa, eh?
Dos! Un 900,
va. Un 900, no?
Un 900, perfecte. Ostres.
Clar, doncs ara, Toni...
Estrellent.
Exacte, que anem veient. Clar, Toni, jo ara et deia, clar, això és molt bonic, no? Avui, per exemple, veient aquest jove pescador aquí, quan va traient, però clar, és que no tots els dies es pesca, eh?
No tots els dies es pesca, no tots els dies hi ha aquesta bassa d'oli que estem veient aquí, i hi ha molts dies que ells, doncs, surten i pateixen moltíssim i arriben a casa sense res. Això també ho hem de dir-ho, eh?
No, clar, i a més a més, Toni...
Hi ha aquest festival, eh? No us ho penseu.
Hi ha una cosa important, Toni, també, que és una feina que no és fàcil, eh? És una feina dura, eh?
No, gens fàcil. Se me'n van els ulls amb les rascasses, eh? Cada vegada no està traient més, eh? Al tanto.
Déu-n'hi-do. Toni, clar, aquí hi ha una cosa important. Per una banda tenim bon peix, sí. Tenim bones gambes, tenim bona rascassa, aquests dèntols, aquest rap espectacular de 12-14 quilos, però hi ha una cosa molt important que després és que això arribi a la cuina i per una banda ho podem cuinar d'una manera molt senzilla, però per l'altra tenim una cosa fantàstica aquí a l'Empordà, a la cuina catalana, que és el sofregit, i tu d'això en saps una miqueta.
Bueno, una miqueta, són ja, no sé si quasi 50 o 52 anys, doncs, elaborant sofregits, no? I llavors, doncs, per això, doncs, vaig decidir, doncs, fer, doncs, un sofregit amb la nostra marca.
Clar, perquè per una banda, diguem-ne, ja no estem parlant només del restaurant, sinó de la gent de casa, els que som el públic final, fer un sofregit, un bon sofregit, és qüestió de temps, de tranquil·litat, de paciència. I ara sembla que no en tinguem, de paciència, no? Per això ara molts cuiners, per exemple, com tu, doncs per una banda vas tancar la porta del restaurant i per l'altra has obert la porta del mateix restaurant, en el qual en lloc de fer el sofregit i posar-lo a la cassola de l'arròs...
El posem en pots.
El poses en pots.
El posem en pots o en bosses en aquest moment, però sí, el posem en pots. Doncs tu acabes de dir, el sofregit té això. Hi ha molta gent que no el sap fer precisament perquè no tenim temps, jo mateix, ens costa el temps tenir temps. I són, doncs, plats aquests o bases que si tu no disposes de totes aquestes hores, doncs no fas un sofregit com Déu mana. Llavors nosaltres, doncs, jo mateix vaig dir, home, això doncs ho poso un pot, facilitem molt la feina a la gent, a més fem tres sofregits diferents, no un bàsic, sinó tres diferents, de tres tipus diferents, i arribem a casa i ens podem, doncs, posar a plantar i fer un arròs de 0 a 100 en 25 minuts. Crec que això és el que tots volem, fer un arròs en 25 minuts.
Però un arròs de luxe, perquè, clar, arrossos, jo sempre dic el mateix, que arrossos se'n fan molts, però arrossos bons no tants, precisament perquè no hi ha aquesta paciència de fer el bon sofregit.
costa a costa de que els arrossos els trobis bons per tot arreu i clavats com tu voldries, eh? Per això, doncs, bueno, el format aquest és fantàstic, perquè et facilita, doncs, això. Quan ja el tens agafat per la mà, doncs, ja saps el gramatge, ja saps el que has de fer, i ja t'atreveixes a fer, doncs, arrossos diferents que abans no havies fet, val? I això, doncs, crec que també ho hem provocat sense voler, i me'n dono compte, quan fem tallers o fem coses aquí a l'espai o a casa mateix, doncs ens en donem compte de que la gent s'atreveix, doncs, a dir, home, si a mi me soluciones amb aquest sofregit, doncs jo m'atreveixo a fer un arròs de muntanya i t'ho posaré a sobre ben posat, o un arròs de verduretes, o patatim o patatant, i això és el que provoquem. Sense voler hem provocat això, que la gent s'animi a cuinar.
Clar, per una banda el sofregit de ceba, aquest sofregit de ceba fosca, que no vol dir que estigui cremada, sinó que s'ha consumit i s'ha reduït, el sofregit de ceba i tomata i el sofregit amb gamba de Palamós.
Correcte. Correcte, però la base és la ceba, tu l'has dit. La ceba, nosaltres treballem 100% amb ceba de Figueres, la ceba, com tots els aliments, hi ha un sucre. El sucre, doncs, la ceba va perdent, doncs, aigua, que és una part molt important de la ceba, és aigua, va perdent aigua, es va reduint, es va concentrant, però el sucre es va quedant. I arriba un moment que el sucre és el que ajuda a fer aquest caramelitzar que en diem i fer, doncs, aquell color torrat. Però al tanto, que el sucre és molt punyetero. Si te passes de cocció de sucre o massa temperatura o massa temps, el cremes. I llavors és com tenim un sofregit amargat o una ceba amargada, que a la tarda tindrem aquell rop que ens torna.
Toni, jo ara estic veient aquí com va traient aquest home. Déu-n'hi-do, quantes caixes, eh? Avui sí que ha fet l'agost aquest senyor, eh?
Partim aquest senyor avui, jo vull partir, eh? Perquè avui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 caixes de peix.
Dos persones, eh?
És el que te deia. Viva, eh?
Sí, però aquí no, quan ells s'han aixecat, tu encara dormies avui, eh?
Evidentment. I això que m'aixeco aviat a veure sortir el sol, eh? Però avui encara dormia.
Toni, a veure, aquest rap que veiem aquí, tu ara, només veient-te'l, segur que ara pensaries en algun plat, no?
Home, mira, d'entrada amb el cap, que la gent no utilitza molt, una peça tan gran, doncs, porta, com sabem, el cap d'un rap és quasi 50-50, el 50%, no? Doncs clar, hi ha unes galtones allà sota, hi ha tot un, aquí sota del coll, doncs, hi ha una peça de carn que per fer, doncs, un suquet de peix, o un estofat, o per què no unes mongetes, o uns cigrons, amb el sofregit que abans comentàvem, i amb aquests trossos de peixos que moltes vegades acaben siguent un brou o siguent un fumet, ja podem fer un gran plat, sobretot d'aquest. Ja no te'n parlo de la cua. La cua, doncs, té unes possibilitats, doncs, òptimes de fer des de guisat, rebossat, de la manera que es vulgui, amb unes popietes, de la manera que es vulgui.
Vull dir... Escolta, i aquest déntol que ens ha tret?
Home, jo ho tindria clar. Jo aquest déntol el faria al forn directe, amb un coixí, bueno, tradicional, un coixí de patatetes, una mica de ceba de Figueres, com no, un bon tomata, oli d'oliva, una mica de sal, pebre, i posaria, doncs, aquest dento a sobre, i amb el temps de cocció del dento, si feia un ou o així, ens permetrà, doncs, coure, doncs, aquestes patatones. Podem posar un ratxet de vi blanc, si el volem, per exemple, i ho faria així. Això seria una forma tradicional. I l'altra fórmula, si m'arribés a casa no molt restaurant, com no, faria uns lloms d'aquest dento, doncs faria un llom, però tornem a ser-hi. Amb aquesta peça, les dues agalles les vendria amb un plat i trauria algun dineret de les dues agalles, faríem un platet només amb aquelles dues peces, i després tenim tota l'altra part del dento, doncs que evidentment li traurem el rendiment que li hem de treure, però ben escalopat i sobretot cuit a la seva temperatura. El peix és molt i molt important, i tu ho saps, que el sapiguem coure en aquell punt de cocció. No ens passem, perquè passarem d'algo excepcional a algo, doncs, realment, doncs, suro, algo passat. I com no, un peix tan fresc, m'atreviria a fer un carpaccio o un ceviche, encara que no és un plat d'aquí, però bueno, va, diguem que tots sabem el que és un ceviche, però podem fer, doncs, un carpaccio, doncs, amb aquest dento marinat una mica o no, si el volem, si no, directament cru, amb un bon oli a sobre, sal i pebre, i bueno, aquí canten els àngels. I després a sobre encara m'atreviria a posar-hi una mica de gambeta pelada, eh?
Clar, de ben segur que si demà aquest home torna a marxar cap al mar i saps que ha d'agafar unes còrpores d'aquesta mida com ha agafat avui, agafaries ja la cassola catalana, el teu sofregit i en faries un suquet. No? Com el faries directament aquí al damunt de la barca?
Fàcil. Primer necessito el foc. Si tinc el foc, tot és fàcil. Oli d'oliva, all i julivert, agafaria doncs el sofregit i amb les patates trencades, evidentment, i ho enrossiria tot durant 2-3 minuts, allò que es comenci agafant a la cassola, ja em mullaria amb un brou que havia fet segurament amb el part del cap d'aquesta rascassa, i el temps de cocció de les patates serà el temps de cocció del peix. Posarem uns tacos de peix tallats amb el seu punt de sal, xupi-xupi, i si volem una picada d'aquestes que tots sabem, una picada marinera, una mica de picada i, escolta'm, això per bueno, que baixin els àngels.
Que baixin els àngels, fem aquest suquet en companyia d'aquests dos pescadors que de ben segur gaudirien com a mínim la tornada per anar menjant aquest suquet d'escòrpora. Toni, moltíssimes gràcies avui per deixar-nos entrar, diguem-ne, a la teva cuina gastronòmica, i el dia que vulguis, no sé, quedem i pugem a la barca.
Ah, ja t'hi apuntaries, eh?
Què? Quan quedem?
Home, clar, això és fàcil, deixa que ho treballi jo. Eh?
Ara li preguntem, no?
Ara li preguntem. Fantàstic.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase de Ciceró que diu: "El ple dels banquets s'ha de medir no per l'abundància dels seus menjars, sinó per la companyia dels amics i per la seva conversa." I esperem que sigui així. Sempre un bon àpat, amb bona companyia i bona conversa. Apassieu, que vagi bé!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat. És pels cors més grans, ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. We'll be right back.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.